L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
És dimarts, dia 16 de juliol. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui darrere entrevista de l'espai de portaveus. Entrevistarem el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Tancarem ronda d'entrevistes d'aquest espai de portaveus. Avui també comentarem que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha creat una pàgina web que fomenta el talent local de la ciutat. La regidora adjunta de Cultura, Anna Serra, ha presentat aquesta pàgina web que avui us donarem detalls i també com els artistes poden inscriure's en aquesta pàgina web. I avui també farem balanç del Servei Local de Catalans. Acompanyarà Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de dades del voluntariat per la llengua i també dels cursos català per adults i de quants alumnes s'han matriculat aquesta temporada. I també avançarem les dates d'inscripció per a nous cursos de català de cara al proper mes de setembre. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comença una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
A l'Infosap t'expliquem les notícies.
Darrer espai de portaveus de la temporada i darrera entrevista de l'espai portaveus. Tanquem aquesta última ronda d'entrevistes amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio de casa nostra.
Entrevista de portaveus, l'última de la temporada. Primer de tot, estem acabant aquest curs polític. Satisfet dels resultats a nivell personal i també a nivell de partit de FEM Sant Andreu d'aquest darrer any. I coincidint també el primer any de legislatura.
Molt satisfet, la veritat, a nivell personal, des de que vaig entrar, doncs, bueno, he après moltíssimes coses, hem treballat moltíssim, proposant projectes, treballant colze a colze amb tots els equips tècnics de l'Ajuntament, etc. I a nivell de govern, pues, igual, o sigui, en un any, sembla mentida la quantitat de coses que hem fet i hem proposat, no? Que moltes vegades igual no s'acaba de percebre, però són moltíssimes coses que si després vols anirem una mica desgranant.
Anirem desgranant i anirem parlant, i també com estem a final de temporada i final de curs, com hem demanat a la resta de portaveus dels grups municipals, és moment de posar nota. En tres aspectes, la gestió en aquest cas de FEM, el govern municipal i a l'oposició, anem a pas, puntuació de 1 al 10, quina nota posaria la gestió de FEM Sant Andreu, com a FEM Sant Andreu, en aquest darrer any, primer any de legislatura?
Doncs una nota molt alta, la veritat. Jo posaria un 8,75 aquí a FEM Sant Andreu, per la feina que s'ha fet i perquè també és important assenyalar que gran part del nucli de FEM Sant Andreu va passar de sobte a ser govern. Llavors, aquí hi ha hagut un esforç reorganitzatiu molt important en el partit i, bueno, persones que agafen rols també, que donen un pas endavant, no?, que han de tenir aquesta generositat també per implicar-se, per, bueno, sacrificar temps personal, perquè moltes vegades tota acció social, i aquí també entra l'acció política, al darrere d'aquests projectes sempre hi ha el teu sacrifici, el temps personal, no remunerat, totalment vocacional, etcètera, etcètera, i són l'autèntica ànima i vida de les entitats, i en aquest cas del partit, de FEM Sant Andreu. O sigui que posar en valor aquest esforç intern de reorganització, sí.
8,75 a la gestió de FEM, al govern municipal, recordem, FEM Sant Andreu i En Comú Podem.
El govern municipal li posaria, mira, un 8,5, per exemple. Poso aquest 0,25 de sobreesforç al partit justament per aquesta reorganització. En el govern posaria un 8,5, així per arrodonir-ho més, perquè tenim marge de millora. Sempre el 10, no sé si alguna vegada jo diré un 10, perquè sempre tens una oportunitat i un marge de millora, però aquest govern, amb en Comú Podem, penso que està funcionant prou bé, que al final les diferències, en realitat, quan t'hi poses, no són tantes. Al final, aquesta línia de voler treballar per Sant Andreu de la Barca, que és la més important, la que ens uneix, facilita aquesta feina que fem entre tots, aquesta organització, aquesta complicitat e implicació per part dels dos partits, i la veritat és que penso que estem fent una gran feina, sí.
Quina nota, per tant, 8,5, sí. 8,75 a FEM, 8,5 al govern municipal, i quina nota li posaria a l'oposició?
Doncs a l'oposició no arribaria a l'aprovat. Li posaria un 4, tenint en compte que a l'oposició hi ha una part molt important, que és un partit, un sol partit. Llavors, aquí sí que penalitzen en aquest cas, però li posaria un 4, sí, perquè hi ha potser una part més minoritària que és més constructiva, la part més majoritària no acaba de ser tan constructiva, o sigui, hi ha un discurs de destrucció molt important, que en realitat, malgrat, per una banda, diu que vol proposar, que vol tendir ponts, etcètera, etcètera, després a l'hora de la veritat, quan estàs a la taula i dius, bueno, quines són les propostes, quina és aquesta ajuda, etcètera, etcètera, doncs no arriba. Així que d'aquí penso que també tenen marge de millora com a posició per treballar i fer unes propostes honestes i sinceres, sí.
Doncs, per tant, un 4 a l'oposició, i amb les notes del portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, ja tots els portaveus han posat nota. Farem la mitjana de tot i publicarem, evidentment, els resultats. Hi ha algunes sorpreses,
sí, alguna sorpresa que tenim.
Hi ha algunes sorpreses que això ja ho comentarem i ja farem doncs, una notícia, una informació respecte a això, però sí que el fet de posar aquestes notes també ens dona aquesta idea, aquesta imatge, aquesta radiografia de com ha estat el darrer any, no?, amb aquests tres aspectes. Parlem d'aquesta gestió, la gestió de FEM Sant Andreu. Vam comptar amb la presència del portaveu socialista, Juan Pablo Beas, i l'entrevista va tornar a recordar que aquest govern no és modern, que molts dels projectes que està posant en marxa són projectes herència del Partit Socialista. Com ho veu?
Jo el discurs de manca de modernitat, la veritat és que comença a cansar-me una mica. Nosaltres el que som propositius i no estem pendents de si ens tatxen de que som poc moderns o molt moderns. Però no sé, ara penso, per exemple, tota la feina que s'ha fet en transparència, no, en apropar, al final escurçar, no, el que sempre han comentat, escurçar la distància entre la ciutadania i el govern, doncs totes aquestes propostes que estan en marxa directament, jo crec que no han estat idees seves, no? Tot el pla de Sant Andreu Millora, per exemple, doncs jo crec que és un projecte nostre, no?, que ajuda i que en aquests moments està tenint un èxit important en endreçar la ciutat, no?, en posar estèticament allò que tant feia falta en una ciutat que estava d'alguna manera doncs abandonada, no?, i que mica en mica anem recuperant entre tots, no?, aquesta dignitat, anem a dir, dels carrers, no?, que és una de les fites més importants que nosaltres teníem quan vam entrar, perquè eren conscients de que hi havia una manca de manteniment palpable, fefaent, a la ciutat. Llavors aquest esforç per posar en marxa el funcionament del Pla Sant Andreu Millora, per donar resposta a aquests problemes, no?, de la manca de neteja de carrers, no?, desbordaments dels contenidors de residus, manteniment de mobiliari urbà, etcètera, etcètera, són tantes coses, no?, que s'han anat treballant i que estan tenint un resultat, jo penso que visible, no?, perquè molts veïnes i veïns m'ho comenten pel carrer i és un goig, no?, veure que al final aquest esforç es tradueix en una percepció real, no?
El portaveu socialista, quan parlava de transparència, que s'havia perdut aquesta transparència, i ho enfocava sobretot amb el segell InfoParticipa. Aquesta pèrdua de punts al segell InfoParticipa. Es pot relacionar aquesta transparència amb aquest segell?
Veritablement no. Mira, jo penso que al final t'agafes aquell argument, no?, que, bueno, encara que sigui molt mins, pues, t'agafes per fer que aquest argument ja substenti, no?, tot un discurs sobre la manca de transparència del govern actual, no?, d'aquí de Sant Andreu de la Barca. Jo penso que més transparents que nosaltres, ara mateix no recordo cap govern aquí, però com a mínim en els darrers 5 anys aquí, a la ciutat aquí a Sant Andreu de la Barca, no? Llavors, tot aquest esforç d'apropar-nos, no?, a les regidories de barris, de que els regidors que viuen al barri estiguin allà, estiguin escoltant els veïns, després aquest recull trimestral amb les assemblees de barri, que per ser la setmana passada, vaig assistir a la del centre i, bueno, la veritat és que de la primera, en aquest cas, com a exemple, a l'assemblea del barri del centre, la primera que vaig assistir al CRA, potser hi havia unes, no sé, 8 persones, a la primera que es va fer, i aquesta que es va fer a la Font de la Roda, a l'aire lliure, fantàstica iniciativa, per cert, de fer-ho a l'aire lliure, tot amb les cadires, amb, en fi, tot el set muntat allà amb les carpes, etcètera, doncs igual hi havia a prop ja de la trentena de persones. O sigui que, al final, no va funcionar. És allò que moltes vegades hem parlat i que se'ns ha criticat justament amb el tema, per exemple, de l'audiència pública, etcètera, etcètera. Per què proposeu aquestes coses si no funcionen o no va gent? Bueno, donem-nos temps. No? Vull dir, al final, la gent ha d'identificar, s'ha d'acostumar, ha de veure que aquesta oportunitat hi és, etcètera, i finalment funcionen, no? Aquestes dinàmiques funcionen, clar, quan una veïna o un veí al final veu perquè li expliquen o perquè ho veu pel carrer o perquè ho ha vist en la web de l'Ajuntament o a la ràdio, no? Veu que hi ha una oportunitat de dir la seva directament allà amb el regidor o l'alcalde, que l'alcalde també hi és, amb aquestes assemblees trimestrals de barri, doncs, ostres, per què no fer-ho, no? I directament dir la teva. Conèixer de primera mà què és el que s'està fent a nivell de govern i després, que això és una primera part introductòria, i després hi ha el torn de preguntes, no? Aquí, Participació Ciutadana, el Javi Romero fa una tasca fantàstica, no?, en organitzar, endreçar tot el torn de preguntes, respectant els tempos de cadascú, recollint, després fent un acte. Aquest acte també després es publica, o sigui, tot un exercici de transparència perquè no quedi allà, com digui, mira, aquí s'ha tractat un tema difícil o complicat que no agrada i queda aquí que ningú, no, o sigui, totalment transparent, etc, no? O sigui, que són moltes. Hola Sant Andreu, per exemple, que és aquest canal de WhatsApp, que és tan fàcil i tan quotidià que tothom pot utilitzar el WhatsApp. A banda de les alertes per si tu trobes una incidència al carrer, hi ha una opció també per parlar amb l'alcalde, per interlocutar amb l'alcalde. O sigui, un altre canal més de que puguis preguntar el que tu vulguis o un dubte o demanar parlar amb ell o el que sigui. O sigui, són tants els canals que hem obert que al final, vull dir, és la crítica per la crítica. És que és així.
De l'audiència pública, estem parlant també d'aquestes assemblees de barri que estan finalitzant, podem dir, que la temporada, no?, en aquests dies. De l'audiència pública que es fa una hora abans del ple, estan satisfets dels resultats?
Sí.
O falta alguna cosa per millorar?
Jo crec que té marge de millora en el sentit de, bueno, de que hi hagi més gent que aprofiti aquesta oportunitat. Penso, com deia abans, que la idea és bona, és novedosa i, per tant, s'ha d'acostumar, no?, amb aquesta constància de sempre obrir aquesta oportunitat i que la gent es vagi apropant. Per cert, aprofito els micròfons de Ràdio Sant Andreu per dir a la gent, no per dir, o per recordar que existeix l'audiència pública, que es fa amb un horari amable, bastant amable, a nivell de conciliació, etc., que és abans del ple, de 6 a 7, tots els darrers dijous de cada mes, que és quan tenim el ple municipal a Sant Andreu de la Barca, i que és una oportunitat fantàstica per directament parlar, no només amb el govern, sinó amb tot l'arc de partits que tenim en representació a Sant Andreu de la Barca i interpel·lar, fer la pregunta que calgui. És cert que en aquell moment, si no tenim la resposta, si hi ha alguna pregunta concreta no tenim la resposta, doncs ja la prepararem, perquè no ha estat una pregunta registrada, etc, com en el ple sí que es demana això, que estiguin registrades per donar la resposta acurada, però és una gran oportunitat amb un format més relaxat, diguéssim, no complet, i amb el benefici de, no, de si vols fer una pregunta i te l'has preparada o el que sigui i la vols fer a ple, t'has d'empassar tot el ple, que pot ser dur, eh? O sigui, ho dic també d'estar...
Pues els plens sabem dins. Quan comencen, però no sabem quan acaben, ah,
exactament.
No?
Llavors, clar, t'has d'empassar tot el ple, tota la formalitat del ple, perquè al final arribi la teva pregunta i puguis fer públicament la teva pregunta. A més, recordo que l'audiència pública es retransmet, també.
Per la ràdio,
per la
sí,
ràdio.
Sí.
O sigui que tampoc és que estem amagant res, o sigui, aquí també hi ha transparència, una vegada més. Jo crec que és un format, és una oportunitat a l'audiència pública que mica en mica anirà millorant. Crec que és una fantàstica oportunitat per estalviar-te el ple i dins del ple, o sigui, del format, no? De la sala de plens, de l'Ajuntament, amb tota aquesta càrrega també simbòlica, doncs fer allà les preguntes al govern o a l'oposició, repeteixo. O sigui, a qualsevol dels regidors que estem a governar en aquests moments, doncs fer-li la pregunta que consideris sense més.
Aquesta ha estat una de les queixes per part de l'oposició, de que no se li preguntaven a l'oposició, que el públic no preguntava a l'oposició i sí que preguntava a l'equip de govern.
Clar, també és veritat.
És el públic, no?,
sí.
Qui formula les preguntes.
A veure, és natural, no?, que al final les qüestions vinguin a preguntar-se a qui té la responsabilitat de governar, això és cert. També és veritat que la resta de partits de l'oposició, com han dubtat des d'un primer moment de l'èxit d'aquesta proposta, doncs s'han presentat i no s'han presentat. O sigui, al principi uns es presentaven, altres no, després uns sí, altres no, llavors... Aquesta manca de constància probablement doncs, també fa que la gent que s'apropa doncs, digui, ah, pues mira, com no hi som, pues els obviem i no preguntem. Clar, si tots al final creiem que això és una oportunitat perquè ens ho hem de creure entre tots i ens veuen allà de forma constant, sempre doncs, al final diran, ah, mira, pues ara que està aquí el partit tal, pues mira, faré una pregunta, justament perquè l'altre dia vaig veure no sé què i resulta que no em quadra o m'agradaria preguntar-li quina és la seva proposta sobre no sé quin tema... o el que sigui, que això pot passar. O sigui, no és una audiència pública muntada del govern per al govern, sinó un exercici de democràcia i d'obrir justament la democràcia perquè tothom pugui participar.
En aquest darrer any s'ha posat en marxa el Pla Sant Andreu Millora, n'hem parlat. En el ple municipal ha aprovat el reglament de participació ciutadana, també ha aprovat el pla d'equitat, i en aquests moments doncs, estem a la recta final de la nova ordenança de convivència i de civisme. Recordem que l'actual ordenança és de l'any 2000, i tal com es va comentar en alguna de les presentacions que s'han fet de cara doncs, al ciutadà, doncs, que calia aquesta renovació. Abans de parlar de l'ordenança de convivència i civisme i quins punts hauria d'incidir, parlem del reglament de participació ciutadana i del pla d'equitat que finalment s'han aprovat. Important, l'aprovació d'aquests dos plans, d'aquests dos punts.
Sí, són importants perquè bueno, al final necessitaven també una actualització respecte a aquests àmbits, no? I necessitem d'aquests instruments també per avançar, no? Des del punt de vista de l'equitat, igualtat, etc. I són passos que hem de fer, que fem, i que al final ens aporten, no, al dirigir-nos cap a una manera d'enfocar, diguéssim, els temes socials virtuosa, d'alguna manera. Sí, sí.
I d'altre punt, en aquest cas, l'ordenança de convivència i de civisme, que en aquest moment s'està treballant i que s'espera doncs, que s'aprovi abans que finalitzi aquest 2024.
Sí. Sí, sí, i també parlant de transparència, no? Que connectant, que abans també parlant de transparència, suposo que a més d'un li sonarà, no? Que ha rebut, potser a casa li ha arribat alguna informació amb un codi QR per veure quin és el text de proposta, per un altre QR per aportar el que consideri, amb aquest esforç, no, de dir, ei, estem fent això, però comptem amb la teva participació, no? I aquest esforç de repartir, de publicitar que hi ha una normativa i que està justament en aquest timing, no, de treball, però que està oberta a les propostes de la ciutadania, doncs penso que és important incidir en aquestes dinàmiques, no? Perquè al final sigui una cosa feta entre tots.
La Diputació de Barcelona va publicar fa unes setmanes el Divamòmetre, una enquesta ciutadana sobre diferents aspectes, sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, la relació del ciutadà doncs, amb el seu municipi i en aquest cas amb l'Ajuntament. Quina valoració es fa des de FEM Sant Andreu d'aquesta enquesta de la Diputació de Barcelona? A vegades amb les enquestes, depèn de qui les miri, es pot donar una opinió o una altra, no? Diem perquè difereixen, evidentment, doncs, segurament l'opinió doncs, que va portar aquí en aquest programa, en aquest espai de portaveus, d'altres portaveus, sobretot del portaveu socialista.
Bueno, al final, la nostra valoració és totalment positiva, evidentment. És una enquesta que no hem fet nosaltres, o sigui, és obvi, o sigui, i al final les dades i les mètriques i els percentatges són els que són. O sigui, li pots donar voltes i intentar fer una mica el trilero, però és que és el que és, no? En aquest cas, 9 de cada 10 veïns de Sant Andreu de la Barca, que era el 86%, aprovava la gestió de l'Ajuntament en el darrer any, o sigui, jo penso que això és positiu, és que és així, o sigui, és que és una dada del 86%, aprova la gestió de l'Ajuntament. Amb una nota mitjana del 6,5, un 48%, no? Que considerava que el darrer any el municipi havia millorat. O sigui, a mi aquestes dades de bona nota respecte al darrer any, que justament coincideix bastant amb l'entrada nostra, no? a govern, no? I després una altra de les preguntes dels ítems que hi havia, que era sobre la projecció de futur. O sigui, no només... Consideres que ha millorat? Sí. I consideres que millorarà d'aquí a un any? O sigui, la resposta també era molt, molt positiva. O sigui, a més, era la més positiva dintre de les diferents àrees geogràfiques que hi havia, no? O sigui, que no només la gent percep que hi ha hagut una millora, o sigui, que s'ha fet una feina, per tant, aquí hi ha una correlació entre la feina que estem fent i la percepció, perquè al final, no, com deia Einstein, la realitat és la realitat, però el que importa és la percepció. Però escolta, al final aquesta percepció doncs, està responent a la feina que s'està fent i a més es pensa, o sigui, ja es va llegint que amb aquesta dinàmica de treball que portem encara millorarà més. O sigui, per mi aquestes dues respostes o aquests ítems ens avalen, no? D'alguna manera la feina que estem fent, no? Llavors, aquestes mètriques, no, del divaròmetre que estàvem parlant, doncs, les valorem positivament, sí.
Hi ha els 5 problemes més greus del municipi, segons la percepció ciutadana. Tenim el 28% seguretat ciutadana, un 7% neteja, 7% incivisme, 6% la gestió política municipal i un 5% el manteniment de carrers, que la ciutadania qualifica com els 5 problemes més greus de Sant Andreu de la Barca.
Sí, som conscients que tenim àrees de millora, marge de millora, i ja estem treballant. Estem treballant des d'internament amb la gestió, amb els recursos, mobilitzant-nos, etcètera, etcètera. Una de les característiques nostres és que no caiem amb l'immobilisme. O sigui, al final tenim una avaluació contínua des de dins, des de govern, i tot el que calgui fer en qualsevol moment, doncs allà hi serem per fer-ho, no? Per reajustar, per optimitzar, etcètera, etcètera. O sigui, aquestes qüestions que efectivament surten amb aquest marge de millora, doncs ja s'estan planificant i treballant, però no com a resposta al divaròmetre. O sigui, nosaltres, jo, per exemple, no era conscient que s'anava a publicar el divaròmetre, sinó perquè ja érem conscients des de govern i ja fa mesos que s'estan treballant.
Serveixen aquestes enquestes de cara doncs, al govern doncs, per millorar diferents aspectes?
Sí, poden ser... Bueno, en realitat no deixen més que confirmar el que ja saps, no? Però sí, bueno, com hi ha percentatges i hi ha mètriques, doncs, bueno, d'alguna manera pots veure si el pes de la teva informació, de la informació que tu manegues internament, més la percepció que tu veus pel carrer, que transmeten les veïnes i els veïns, etcètera, doncs s'ajusta a la realitat, no? O sigui, pot servir en aquest sentit com a un reforç, no? De les teves conviccions i de les teves decisions de govern.
Hi ha preguntes com, per exemple, el foment de la participació ciutadana, molt o bastant el 65%, la gestió de l'Ajuntament igual o superior a un 9%, i entre 5 i un 8, un 77%. aprovarien en aquest cas la gestió. Tot i que el marge del 5 al 8, marge ampli, eh?
Sí, però bueno, ja són dades que ja estàs dient, o sigui, al final aquestes dades concretes que no hem publicat nosaltres, repeteixo, doncs avalen aquests esforços, no?, de transparència, de participació, etc, que era un dels grans àmbits que trobàvem a faltar d'anteriors gestions i que nosaltres volem, impulsem i volem continuar impulsant, sí.
Una altra de les preguntes d'aquest divamòmetre era: i vostè diria que el darrer any el seu municipi ha millorat o ha empitjorat? Aquí hi hauria pràcticament gairebé un 50% de qui ha millorat i després tindríem un altre percentatge que comenta que està igual. Aquesta era una de les preguntes que també es va comentar amb el portaveu socialista, de que aquest darrer any, doncs, que havia empitjorat, tot i que li hem recordat que havien aquestes xifres pràcticament a prop del 50% de que havia millorat, i després havia un percentatge alt que deien que estava igual que...
Bueno, però tenim més persones que pensen que ha millorat, no? Netament. Si tenim gairebé el 50% de persones que diuen que ha millorat i l'altre 50% que queda reparteix, doncs evidentment el gruix està en que ha millorat. És que és així, són els números, no? Són matemàtiques, no és un opinable. O sigui, al final ho pots intentar transformar, però és el fet.
Parlem d'un altre aspecte, perquè també darrerament s'ha presentat la darrera Junta Local de Seguretat, que es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també es van donar una sèrie de dades sobre la seguretat al municipi.
Sí, és cert. Aquí també dades, són dades on deien que, per exemple, els accidents de trànsit han disminuït un 44% en el període de maig del 23 fins a maig del 24, amb aquesta interanualitat, doncs hem disminuït un 44% els accidents de trànsit aquí a Sant Andreu de la Barca, no? Es van publicar més dades també, per exemple, Mossos d'Esquadra i Policia Local han denunciat 460 infraccions administratives, cosa que suposa un increment del 67% en el darrer any, o sigui, 460 infraccions administratives, 67% més respecte a l'any anterior. El nombre de robatoris amb força, intimidació i violència, no?, amb dades que mostren una davallada del 16,7% en el nombre de robatoris amb violència i o intimidació, i també una davallada del 16% en el nombre de robatoris amb força a vehicles i domicilis en el darrer any, no? Són, bueno, dades que, més enllà de percepcions opinables, bueno, són dades que ens demostren que efectivament s'està fent una feina en aquest sentit, no?
Finalment, abans de finalitzar aquesta entrevista, dues preguntes. Primer, què esperen o com afronten el nou curs polític que arrencarem al setembre? Ara hi ha aquest període de vacances d'estiu, però com afronten el nou curs polític?
Doncs el curs polític l'afrontem amb moltíssima il·lusió i energies renovades, no? Perquè al final veus, no?, en aquest primer cicle de l'any, no?, estàs veient ja que són realitats, no?, aquests projectes, no?, d'inversió en escoles bressol, per exemple, no?, que tindrem 1,3 milions per any en els propers anys, no?, en les escoles bressol. Renaturalitzar els patis de les escoles, el tema del centre d'atenció primària al carrer Penedès, temes de millora de transport públic, inversió de 2 milions d'euros al parc de la Sorona i parc central en els propers anys, la millora dels parcs infantils, millora de l'asfalt i la senyalítica a la ciutat. O sigui, són moltes coses que ja veus que des d'un inici estaves impulsant, però que necessiten els seus tempos, els seus tràmits, etc, i que ja veus que són realitat. I veurem aquesta realitat, no com s'implementen aquestes qüestions que ja estan aprovades, que això serà un goig per una part, i preparant també tota una sèrie de bateries per continuar, no?, millorant la ciutat a nivell d'endreçar-la, no?, estèticament, amb aquesta dignitat que tots volem per Sant Andreu de la Barca, amb aquesta cura, amb aquest amor, i també augmentar la qualitat de vida de les persones, no?, que és l'altre gran eix que a nosaltres ens preocupa de les persones, no? I que finalment Sant Andreu de la Barca, que és una cosa que crec que en alguna entrevista ja havíem parlat, Jordi, tu i jo, que sigui sempre aquesta ciutat que pugui acollir al llarg de tot el recorregut vital, no?, que tens des de que neixes fins que al final et jubiles i et retires, no? Que sempre tinguis, no?, una opció a poder fer, a poder desenvolupar, a poder viure aquí a casa nostra.
Finalment, un missatge als ciutadans, als oients de Ràdio Sant Andreu. Quin missatge donaria davant d'aquest inici de vacances? Quin missatge donaria als ciutadans?
Bueno, el missatge que gaudeixin de les seves merescudíssimes vacances, que gaudeixin de la família, molt important, d'aquelles persones que estimen, que és un moment fantàstic, aprofitant que més o menys tots tenim la sort de tenir vacances o algun moment d'aturar-nos, de ser conscients del que tenim, de la sort que tenim, de dedicar temps a aquells que estimem i de passejar per Sant Andreu de la Barca, si no marxem, gaudint de la ciutat, dels nostres comerços, de la nostra restauració, de la nostra oferta cultural que tindrem aquí a casa nostra. I si ens veiem pels carrers, doncs una abraçada i parlem quan vulguin.
Doncs Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest espai de portaveus i també en les darreres intervencions que també s'han realitzat, fins i tot després del ple municipal, amb les valoracions o d'altres informacions que també hem anat destacat al llarg d'aquesta temporada. Gràcies i bon estiu.
Un plaer, Jordi, bon estiu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu és talent, és la pàgina web que fomenta el talent local de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha creat una pàgina web per aplegar els artistes de la ciutat. La web està dividida en diverses categories, com arts plàstiques, música, arts gràfiques i multimèdia, arts escèniques, dansa, cinema i fotografia, arts al carrer i també arts literàries. Anna Serra, regidora adjunta de Cultura.
Sant Andreu de la Barca tindrà per primera vegada una pàgina web d'artistes i grups locals. Aquesta pàgina web el que busca és tenir un catàleg on tots els grups i artistes locals es puguin registrar i puguem crear, doncs, recuperar aquest orgull per Sant Andreu de la Barca, on puguem, doncs, anar a veure quins artistes tenim. Aquests artistes estaran catalogats en diferents grups, ja sigui de cinema i fotografia, de música, dansa, cadascú dintre de la seva categoria, i això servirà tant perquè la ciutadania pugui veure quins artistes tenim a Sant Andreu, que tenim talent, també perquè hi puguin haver noves contractacions i, per què no, col·laboracions entre artistes que es puguin descobrir localment. La idea és poder fomentar el talent local i donar-lo a conèixer a la ciutadania.
Com es poden inscriure els artistes?
Els artistes es poden inscriure molt fàcilment des de la pàgina web artistes.sabarca.cat. Aleshores entren, hauran d'omplir un petit formulari on explicar les seves dades bàsiques, explicar també una mica què és el que fan, poden adjuntar media també inclús perquè la gent pugui veure una representació del seu talent, i a partir d'aquí, doncs, poca cosa més.
per formar part d'aquesta pàgina web, els requisits als artistes i les formacions artístiques participants han de ser persones vinculades a Sant Andreu de la Barca, per ser el seu lloc de residència o naixement, per ser el seu lloc d'assaig o de creació dels artistes, o per ser el municipi habitual de l'activitat cultural de l'artista o de la formació.
La idea és que els artistes puguin ser, que siguin locals. Hi ha uns ítems que cadascú haurà de mirar, d'acord? Des de viure al municipi, fer assajos al municipi, fer la majoria de les seves actuacions al municipi, s'han de mirar els criteris. La gent s'apunta, es miren els criteris i aleshores es validen les inscripcions.
Finalment, Anna Serra en recorda qui pot aparèixer en aquesta pàgina web.
Artista és qualsevol persona que tingui una creativitat, que mostri el seu talent, d'alguna manera, ja hem dit, en diferents categories, ja sigui des de la fotografia, sigui des del cinema, des de les arts escèniques, art de carrer, tot això és potencialment artístic.
Des de la cultura, des de l'Ajuntament, es tindran en compte aquests artistes a l'hora de programar activitats durant l'any?
Exacte, la idea és aquesta, que no només sigui per mostrar i visibilitzar el talent local, sinó que també sigui un trampolí per poder fer noves contractacions, per què no? La pàgina web és artistes.sabarca.cat.
Sant Andreu de la Barca ja disposa d'una pàgina web per fomentar el talent local de la ciutat.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És moment de fer balanç i avui farem balanç del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Abans de les vacances d'estiu farem balanç avui de diferents programes del Voluntariat per la Llengua, però també parlarem, evidentment, dels cursos de català per adults i també de les properes inscripcions que arrencaran al mes de setembre. Ens acompanya Rosa Monforte, que és responsable del Servei Local de Català. Molt bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui és moment de fer balanç d'aquest curs 2023-2024 dels alumnes que finalment han participat dels cursos al llarg de tot aquest any. Però abans parlem del Voluntariat per la Llengua. Bé, quina valoració se'n fa del voluntariat d'aquest any?
Bé, la valoració que es fa del voluntariat des del gener fins al moment actual, hem fet 45 parelles, hem posat en contacte aquestes persones, no?, voluntaris i aprenents, per fer conversa. També he de dir que el voluntariat per la llengua no s'atura, no fa vacances, sinó que tot l'any es pot tenir una parella lingüística, tot l'any es pot quedar amb la parella lingüística o tot l'any es pot fer la inscripció al programa, ja sigui com a voluntari o com a aprenent. De fet, aquests últims dies encara ja hem estat fent presentacions de parelles, posant en contacte això, voluntaris i aprenents, i després, doncs bé, potser sí que fan una petita parada, no?, el mes d'agost, o si algú dels dos se'n va, està fora, però després quan torna, doncs continuen. Vull dir que és això, no?, el que voldria remarcar, aquesta idea que les parelles lingüístiques no fan vacances, no? I bé, doncs aquestes 45 parelles que portem en el que va d'any, des del mes de gener, s'afegeixen als participants acumulats que ja teníem des del 2003, any en què va començar el programa, i fan més de 1.200 participants a Sant Andreu de la Barca entre voluntaris i aprenents.
És una xifra molt bona, no?, aquesta dels 1.200 participants de totes les edicions des de l'any 2003 del Voluntariat per la Llengua, una xifra realment important. No sé si en d'altres poblacions tenen aquest gran nombre de participants en aquest programa.
Bé, sí, en general les xifres, tant del Centre de Normalització com les de Política Lingüística de l'últim any són xifres bones. És un programa que continua creixent. I després, doncs, pel que fa aquí a Sant Andreu, a mi m'agradaria destacar o remarcar que hi ha persones que hi participen des de fa molt de temps i que cada any hi col·laboren. Sempre tenim per això voluntaris i aprenents nous, o sigui, noves persones que s'inscriuen, però també hi ha una bona part de voluntaris, doncs, que any rere any van col·laborant i van tenint diferents parelles.
Recordem que en aquest programa tenim la figura de l'aprenent i la figura del voluntari, que han de dedicar un mínim de 10 hores de conversa en català, però l'èxit d'aquest programa fa que aquestes 10 hores es quedin curtes.
Sí, sí, sí. Moltes vegades la majoria de parelles fan més de 10 hores. Aquestes hores es reparteixen en una hora a la setmana, però després també ells acaben d'acordar, no?, si han de fer un canvi o doncs, poden fer-lo. I després també, a part del voluntariat per la llengua doncs, presencial, és a dir, quedar amb la parella lingüística per anar a passejar, per anar a fer un cafè o per fer qualsevol altra activitat, doncs a banda d'aquest format, també hi ha el format en línia, també es pot tenir una parella lingüística doncs, en línia i fer la conversa a través doncs, d'una videotrucada de WhatsApp o de qualsevol altre sistema.
Per tant, el voluntariat per la llengua es modernitza, eh?
Sí.
De fet, amb la pandèmia també va ajudar molt per continuar el programa del voluntariat per la llengua, no? Per fer-ho d'aquesta forma virtual.
Sí, era, de fet, aquesta manera virtual ja havia començat abans de la pandèmia, però la pandèmia doncs, va ser clau perquè aquell any, no? Aquell 2020, doncs, les parelles no es van poder trobar i, per tant, doncs, feien tots, o la majoria, converses en línia. Va ser la manera, no?, diguem, de salvar, no?, el programa.
I tant, doncs del voluntariat per la llengua passem ara als cursos de català per adults que han finalitzat aquests cursos. Quants cursos s'han realitzat aquesta temporada i finalment quants alumnes hi han participat, Rosa?
Doncs bé, hi ha hagut un total de 16 cursos. D'aquests cursos que s'han fet al Servei Local de Sant Andreu de la Barca, 12 han estat presencials i 4 en línia. Hi ha hagut tots els nivells, podem dir, des del nivell inicial fins al nivell C2, i pel que fa a nombre d'alumnes, doncs 320 alumnes hem tingut en aquests 16 cursos. Els que s'han fet de manera presencial doncs, han estat cursos de llengua oral, l'inicial, el bàsic 1, el bàsic 2, bàsic 3, elemental 1... tots d'aquest nivell, i els cursos que s'han fet en línia doncs, han estat de nivell escrit. Algun curs de suficiència, el C2, com he comentat, i algun curs de nivell intermedi.
Com sempre preguntem, quan parlem dels cursos i parlem dels alumnes, el perfil d'aquests alumnes que finalment han fet aquests cursos de català per adults, el perfil ha de ser molt, molt divers.
Sí, és molt divers. De fet, a veure, els cursos que hem fet de manera presencial, el perfil ha estat majoritàriament d'alumnes que no entenien o no parlaven català, llevat del grup elemental, que aquí doncs, hi ha en aquest elemental 1 i el parlen una mica, però bàsicament tenien aquest perfil. Llavors, una dada que voldria destacar, i que bé, que és una dada positiva, doncs és que d'aquests alumnes n'hem tingut una mica més d'un 10%, 35 persones, 35 alumnes, que han esdevingut nous parlants de català. És a dir, alumnes que al mes de setembre es van inscriure i que no parlaven, i en molts casos tampoc no entenien el català, i que han acabat el mes de juny sent nous parlants de català. Ja vam fer un programa aquí, un dels últims que vam fer amb alumnes, que vam poder sentir, no?, tots aquests alumnes que al setembre no parlaven o no entenien, o les dues coses, i al mes de juny doncs, ja es defensaven, ja tenien una parella lingüística, van accedir a l'examen de nivell bàsic 3 amb una titulació oficial de nivell A1 i per tant, doncs, ja tenim aquesta dada positiva, no?, de tenir 35 nous parlants de català. Bé, una mica això, aquest concepte de nous parlants, jo volia explicar El sociolingüística, els sociolingüistes defineixen aquest concepte, amb aquest concepte, aquelles persones que parlen una llengua que no han après en l'àmbit familiar o en el seu entorn més immediat, sinó que l'han apresa mitjançant un procés d'aprenentatge en contextos formals, informals o educatius al llarg de la seva trajectòria vital, no? Que seria aquest el cas, no? Han après català i poden parlar-lo a través, doncs, dels cursos de català per adults, no? I del curs que han fet a les escoles velles, perquè han anat seguint, doncs, tots els trimestres, i al final, doncs, han esdevingut o han pogut, no, o poden parlar català.
Per tant, són 35 persones.
Sí, són un total de 35 curs, persones.
Dels 320 alumnes que han fet els cursos de català per adults, 16 cursos en total, 12 de presencials i 4 en línia, i ara, de cara a setembre, ara feu vacances a l'estiu i al setembre torneu. Donarem les dates de les inscripcions preferents als antics alumnes i també en inscripció general, però abans de parlar d'aquestes dates de les inscripcions dels cursos de català per adults, és important, sobretot, aquestes proves per saber el nostre nivell de català a l'hora de fer les inscripcions, no, Rosa?
Sí.
Que són les proves de col·locació, que anomeneu vosaltres.
Uh-huh. Exacte. Els cursos de català, no? Diguem que ara el voluntariat no fa vacances, els cursos de català sí que fan vacances, però bé, ho anem preparant, no? Doncs bé, hi ha aquestes proves de col·locació, exacte. O sigui, la inscripció serà el mes de setembre. Aquestes proves de col·locació es fan ara, vull dir, si hi ha una persona que ja té un nivell previ de català però que no ha estudiat al consorci o que hi va estudiar fa un temps, doncs l'ideal és que faci aquesta prova de col·locació o de nivell, per saber quin és el curs en què s'ha de matricular. Llavors, això està bé fer-ho ara, perquè així, doncs, quan arriba la inscripció ja hi ha aquest procés fet, i per tant, doncs, ja sabem, no? Ja la persona interessada, doncs, ja sap per on ha de començar. Després també, de cara a les persones que han de fer el curs de nivell C2, que és una demanda que tenim últimament, i que ens fan moltes preguntes sobre el C2, doncs, a veure, per poder-se matricular del C2 s'ha de tenir prèviament la titulació del C1. Aleshores, moltes persones ja, doncs, per edat i per estudis, tenen el C1, tenen l'equivalència, no?, d'estudis, no?, perquè han fet l'ESO, i llavors, per tant, tenen l'equivalent al C1. Però tenen un certificat de l'institut. Llavors, aquest certificat de l'institut s'ha de validar per poder fer el C2. Per tant, tots aquests processos, no?, ja sigui la prova de validació o ja sigui el certificat de nivell C1 que s'ha de validar per poder fer el C2, doncs tots aquests processos ja es poden anar fent ara. Fins al 24 de juliol hi ha temps de fer aquesta prova de col·locació o de demanar, doncs, les validacions de certificats.
Per tant, tenir-ho en compte, això,
Sí.
Perquè no hi hagin sorpreses després.
Clar.
De que quan ens vulguem inscriure ens falti aquesta documentació. Uh-huh. I no ho podem fer.
Exacte. I després també al setembre hi haurà uns dies, del 2 al 6, que també es podran fer proves de col·locació i es podrà demanar la validació de certificats. Més enllà, no es garanteix que la prova pugui estar feta i corregida per accedir al procés de matrícula. Per això hi ha aquestes dates. Vull dir, després d'aquestes dates també es pot fer i també es pot demanar, però si volem inscriure'ns al mes de setembre hem de tenir en compte aquestes dates. Fins al 24 de juliol, ara, després, doncs, hi ha la parada de l'agost, i del 2 al 6 de setembre una altra vegada.
I les inscripcions per als cursos de català a Sant Andreu de la Barca després de la diada, el 12 i 13 de setembre, i després el 16 i el 17.
Sí, 12 i 13 és inscripció preferent per antics alumnes, només de l'últim any. Si fa més temps, doncs ja no entrarien en aquesta inscripció preferent. I la inscripció general, els dies 16 i 17 de setembre. I després, com a novetat aquest any, el 17 de setembre serà per al C2. No exclusiu, perquè també hi haurà, doncs, la resta de matrícula. Però el C2 s'ha deixat només per al dia 17, doncs, bueno, perquè se suposa doncs, que així d'alguna manera s'afavorirà, no?, que no hi hagi doncs, tant de col·lapse a la web i que no passin a, que funcioni doncs, correctament. Eh? Per tant, això, doncs, 16 i 17 de setembre, inscripció general, i el 17 per al C2.
Doncs ja tenim tota aquesta informació, ja han fet balanç del Servei Local de Català d'aquest curs 2023-2024, ara és període de vacances, i al setembre doncs, ja comença amb tota la maquinària, sobretot amb aquest procés del període d'inscripció per als cursos, i cursos que començaran a finals de setembre, principis d'octubre, Rosa?
Finals de setembre.
Finals de setembre.
Sí, la setmana... L'última setmana de setembre, la del 25-26, aquella setmana comencen. Doncs... I, bueno, i qualsevol cosa, qualsevol dubte, doncs podeu adreçar-vos al Servei Local de Català, ja sigui per, a través del telèfon, en què també hi ha servei de WhatsApp, al 634-75-72-31, o bé al correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
Doncs Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, bon estiu.
Igualment, moltes gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I el Teatre Núria Espert ja ha presentat les propostes de teatre familiar que arrencaran el proper mes d'octubre, concretament el diumenge 13 d'octubre, amb l'obra Elmer, l'elefant multicolor. Hem parlat amb Ferran Campmany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Sí, comencem amb Elmer, l'elefant multicolor. És una versió d'aquest, podríem dir, famosíssim llibre escrit per David McKee, que ha vengut més de 8 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 llengües. O sigui, és un conte...
Un best-seller
familiar.
Exacte. És?
I bé, ens porta la història d'aquest doncs, elefant doncs, que no és com els altres elefants, no és del color gris dels altres elefants, sinó que té molts colors, i ens parlarà en els nens doncs, de les diferències, no? de com treballar les diferències i com tractar les diferències d'entre uns i altres.
Per tant, són aquestes obres amb valors, el que diem sempre, aquest teatre familiar també ha de portar una cosa més que de l'espectacle, que són aquests valors.
Sí, com diem sempre, intentem portar obres doncs, que després puguin parlar els pares amb els nens i els nens amb els pares doncs, sobre el que hem vist, no? A part de veure la història doncs, del missatge que porta que qualsevol història de les que portem.
Això serà el 13 d'octubre, com dèiem, 12 del migdia, Elmer, l'elefant multicolor, de la companyia Tutatis, i atenció perquè el 9 de novembre tindrem l'obra Tripula, i atenció perquè aquesta obra podrem veure a l'interior del Teatre Núria Espert, una cosa que no hem vist mai.
Sí, no ho sabies mai. Tripula abans va de dos aventurers, que són dos científics, no?, que descobreixen una nova manera de viatjar i ho volen exposar, explicar doncs, en el grup de passatgers que el venen a visitar, no? O sigui, tots els nens i nenes que vagin i famílies que vagin doncs, els explicant això. I quin és aquest mitjà de transport? Doncs és un globus aerostàtic. Bé, i la gent es pensava doncs, que, bueno, doncs, que hi haurà un petit globus allà, el típic de les obres. No. Vull que vingueu perquè, per primera vegada, com diu el Jordi, a la història del Teatre Núria Espert, posarem a l'escenari un globus aerostàtic. Un globus de 12 metres de llarg, val, on els nens podran endinsar-se dins del globus i escoltar aquestes històries que ens explicaran aquests dos científics il·luminats sobre les seves aventures.
Per tant, aquesta és la gran novetat, aquest globus aerostàtic que es podrà veure en el Teatre Núria Espert el dissabte 9 de novembre, 5 de la tarda, amb l'obra de Tripula.
Sí, a més ja quan comprin les entrades ja veuran que no estan numerades, o sigui que pujarem a dalt de l'escenari perquè el globus estarà a dalt de l'escenari i tots els nens i nenes i familiars pujaran a dins i podran endinsar-se a dins d'aquest globus i veure aquesta magnífica aventura i històries que ens explicaran aquests dos personatges.
No és la primera vegada que es pot veure l'obra a l'escenari. És un al·licient més, no?, de que els més petits puguin estar a dalt de l'escenari.
Sí, és, és una manera diferent, no? Normalment sempre estan assentats al pati de butaques i quan pugen a l'escenari, doncs, ostres, pujar a dalt de l'escenari del teatre, doncs, als nens també els agraden. A les nens i als pares també els agrada pujar.
Exacte. Després tindrem la tercera festa dels petits grans espectadors. Serà el diumenge 1 de desembre en el marc de la festa de Sant Andreu.
Sí, és dins de la festa de Sant Andreu ja és la tercera vegada que ho fem i que volem que sigui una tradició i que sigui la festa, doncs, aquesta que convidem a tots els nens i nenes que tenen el carnet de petits grans espectadors a passar un matí ple d'activitats del teatre i, com dèiem abans, doncs, conèixer el teatre d'una altra manera, no? Poder pujar a l'escenari, baixar els camerinos, donar una volta per diferents llocs del teatre que mai estan acostumats a veure ni a trepitjar perquè sempre s'està a pati de butaques. Llavors allà, diferents activitats, de tot tipus, hi haurà maquillatge, hi haurà circ, bueno, encara ho hem d'acabar de programar-ho tot, però serà tot sorpresa, hi haurà també algun regalet, i bé, el que es mereixen els nostres petits espectadors, el futur dels nostres espectadors del Teatre Núria Espert, els hem de cuidar.
Per tant, tindrem espectacle l'octubre, el novembre i el desembre, del Teatre Familiar.
Efectivament, aquests tres mesos tindrem un espectacle cada mes, una programació pensada pels més petits de Sant Andreu, i també podríem dir pels més grans, perquè jo crec que els pares que venen, pares, mares, tiets, àvies, qui sigui, que vinguin acompanyant els nens també s'ho passen bé i gaudeixen dels espectacles que portem.
Recordem també el carnet dels petits grans espectadors, avantatges que podem obtenir amb aquest carnet, Ferran.
Bé, hi ha moltes avantatges. La principal és que fem un descompte a les entrades, que es poden comprar dues entrades a 5 euros cada una, i també tenim altres coses que poden fer si volen i ens avisen amb temps per correu electrònic, poden conèixer la companyia abans o després de la funció, poden pujar a l'escenari i conèixer l'escenografia, els podríem fer una visita en el teatre, poden venir a col·laborar nosaltres al teatre, o sigui, hi ha diferents opcions que en el carnet que reben doncs, tenen allà les instruccions i tenen tot el que poden gaudir d'aquest carnet.
La nova temporada del Teatre Núria Espert de Teatre Familiar, que arrencarà el 13 d'octubre amb Elmer, l'elefant multicolor. Després podem veure l'obra Tripula el dissabte 9 de novembre i després tindrem la tercera festa dels petits grans espectadors el diumenge 1 de desembre, coincidint també amb la festa de Sant Andreu. Teatre Familiar, entrades disponibles a través de la renovada pàgina web del Teatre Núria Espert, teatrenuriaespert.cat.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, el Twitter i també Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.